Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.
4 ne passen de les 2 de la vesprada del dimarts en el que el Villarreal Club de Futbol ha començat setmana per a preparar el partit davant del Real Betis Balompié. Està el Villarreal en el punt en el que té que certificar tot allò que ha aconseguit al llarg de l'any. Hem estat un equip que a poc a poc ha anat creixent i sobretot que ha estat tot l'any dins de places europees. Però toca defensar-les i no perdre-les en esta recta final. Després de l'empat contra l'Atlètic Club de Bilbao, anem al camp del Betis, que per cert ja anuncia la recuperació de Isco per afrontar el partit que tenen que jugar contra nosaltres. Els andalusos juguen dijous Conference. Això suposa que ens afavorirà. Però, com diem, el Villarreal arriba al moment clau de la temporada amb una sensació de que està competint bé, però que té que donar el plus definitiu. Estem a l'espera de que el club ens passe les imatges de rigor per a intentar assabentar-nos si estan o no estan alguns dels jugadors que sabem estan ahí, que si sí, que si no. No sabem res de Nico Pepe, que va tornar de la seva aventura amb la seva selecció lesionat i porta ja 2 partits fora sense poder concursar, ajudar i estar junt als seus companys. I estem pendents de si lo de Buchanan és, com diu Marcelino, una lesió fuerte o un esguince fort que també li impediria jugar en camp del Betis. Si se suma que a Pap Gay li van treure la targeta roja, ixa, que li impedirà jugar també en el camp dels andalusos, afrontem setmana amb 2 dubtes i una baixa segura. Els 2 dubtes que són més baixa que dubte, perquè no tenim molt clar que ni un ni l'altre puga jugar. Però bueno, és dimarts, resten dies i anem a veure com evoluciona la història. Mentrestant, és temps d'anàlisi de per què estem com estem i què podem acabar fent. Diga això perquè n'hi ha una estadística o n'hi ha un registre que és un poc... I és que el Villarreal ha jugat ja contra els 4 de dalt 7 dels 8 partits que tenia que enfrontar-los o que tenia que enfrontar-se a ells. És a dir, els 2 partits contra nuestro Real Madrid, els 2 partits contra l'Atlético de Madrid, els 2 partits contra l'Atlètic Club i ens resta un partit contra el Futbol Club Barcelona que n'hi ha que jugar allí, a Montjuïc. De 7 partits contra els 7 equips que són els equips de zona Champions, no n'has guanyat cap. Ni un. Has palmat els 2 partits contra el Madrid, 2 partits per cert idèntics en els que com a mínim mereixies empatar, tant allà com ací, però se l'han emportat ells. Li has empatat els 2 partits a l'Atlètic de Madrid amb 2 bons imatges, ací i allí, i que podies haver guanyat qualsevol dels 2, però no ho has fet. Vas palmar a Bilbao un partit que en 1-0 el vas igualar, però te van fotre el gol per un fora de joc de Pap Gay, i així ja heu vist el que va passar la setmana, esta setmana. I has permès contra el Barça així, de golejada, també en un partit que va haver un moment en el que pareixia una cosa i va acabar sent una altra. Que el Villarreal no li hagi guanyat a cap dels equips de la zona alta, dels 4 primers, evidència que estem encara un puntet per darrere d'aixòs 4. Que podies haver guanyat qualsevol d'ells, sí. Però que no n'hagis guanyat cap és un poc estrany. Només ha sumat 3 punts. 3. Dels 21 punts que has disputat contra ells. Si palmes contra el Barça, només n'hauràs tret 3 de 24. Algú diu, els que entenen d'això, que és millor palmar contra el Madrid i guanyar contra els que te la jugues de veres. Bueno, pues... ho tenim ahir, és el Betis. Però vaig més enllà. És que contra el 6è, que és el Betis, tampoc han guanyat. Mos va guanyar així i veurem què anem a fer allà. Però és que contra la Real Societat tampoc han guanyat. Van palmar allí. No sé si és que al Villarreal no li està... no sé com dir-ho. O no se li dona bé o no està tenint la sorteta. Però... i és l'estadística. No li has guanyat als 4 de dalt o no li has guanyat a cap dels equips que estan en zona europea. Vol dir això alguna cosa, Rubio, o ha coincidit així este any i no tenim per què pegar-li voltes?
No, al final tenim els punts que tenim, estem en la 5a plaça, té igual si es traus contra el 20 o contra el 6.
Ja, ja. Però si vols estar dalt, deuries de competir i guanyar els de dalt, no? Els que estan en tu, en la teva lliga.
De moment estem dalt i...
I no li han guanyat a cap.
Claro.
Sí, és veritat. Claro, els dos empats contra l'Atleti Madrid demostren equilibri. Lo de l'Atlètic Club, sí, la diferència no és tan gran. Podries haver-lo guanyat i empatat allí perfectament. El del Barça sí que és un poc més d'això. I el del Madrid és el sino, no? Però bueno, com a data curiosa, queda ahí. No li has guanyat a cap dels equips que estan per davant de tu. Jo pagaria i me sobraria si li guanyem al Betis en este proper partit. I és la nostra lliga. La del Betis, si m'apure la de l'Atlètic Club, la de la Reial i companyia. Per cert, una cosa. No va a cuento, però sí va a cuento. Si tu te fiques malalt, Rubio, lo normal és que pugues anar al metge, no?
En Espanya, sí.
Vale, pues de normal, pais que no. Perquè, bueno, avui, si intentes anar avui o demà al metge perquè te trobes xungo, és impossible. Per no dir que és quasi una aventura. O sigui, jo quan fa no molt, te ficaves mal, miraves i el dia següent podies anar. Ara, 2 setmanes, tu. Hòstia, o te cures tu o ja no fa falta que te miren. Me cago en la mar. 11 sobre les 2. Per cert, avui parlarem del B, que també està malalt. Què li passa al B, tio? Que no arranca ni
no
a la
D3. No acaba d'arrencar la moto.
No, no, però espera't, que ara van al camp del Sanluqueño, que és l'equip que marca aquesta línia de 4, que vam anar motos en la Copa, que vaig anar jo, i el camp se l'estrau. I com palme ahí...
Està a 3, segur.
Però és que després ve l'Intercity, que és coliste ja i desahuciat. Que se centre el B en salvar-se, eh? Perquè per unes coses o altres no ha hagut manera d'alçar el cap i de tirar cap endavant, almenys allunyar-te dels de darrere. L'altre dia 0-3 contra l'Algeciras. Era el partit clau, després de l'empat i ser injust per a mi, després de tot això que em contà que en els últims minuts es limpien, es foten i es guanyen, però és que 0-3 contra l'Algeciras en la segona part. Complicat. Però bueno, jo confie en Miguel i en els xavals, però tenen que espavilar, eh? Perquè van complicant-se i n'hi haurà un moment que ja veurem. I per cert, ara que juga ja Luis Junior de porter o goleiro, estàvem mirant les estadístiques de goleiro. Ha jugat 8 partits, Rubio?
Sí, perquè a veure, jo el de Sant Mamés no el compte. Al final és en el minut 75, no li l'anem a contar.
8 partits, 8 gols. Un gol per partit. És veritat que Conde ha pillat la part quan l'equip li costava. 21 partits de Conde, 31 gols. Més d'un gol per partit.
Mateixes porteries a 0, és 2 porters.
Mateixes porteries a 0. Bueno. És... No sé, és que jo no tinc clar que siga definitiu 1,4 o quasi 1,5 gols per partit el de Diego Conde. No tinc clar. I sí que n'hi ha una cosa que tinc clara. Ho analitzem després. Primers 10 partits de Lliga. Mitja de gols en contra del Villarreal. Perquè avui he mirat que els primers 4-5... Hasta Nadal, te recordes que diem, estàvem entre els més golejats de la Lliga. Va haver una època que érem nosaltres, el Valladolid, les Palmes, sempre estàvem en aquesta guerra. De gols rebuts. Bueno, pues... Els primers 10 partits de Lliga, la mitja de gols en contra del Villarreal era de 1,8. El segon 10 partits de Lliga, la mitja ha baixat ja a 1,3. En estos últims 9 partits de Lliga... La mitja és de 0,8. Dels primers 10 partits de Lliga a estos 10 últims, el Villarreal ha rebaixat la mitja de gols rebuts un gol. Un gol, eh? Està clar que hem treballat, hem millorat, hem buscat la solució i està prop... Si no, bueno, jo crec que ja l'ha trobat. La pregunta és, curiós, saps quin és el canvi més radical dels últims 10 partits de Lliga?
Que està Foyt.
Que va tornar Foyt. Ha sigut tornar Foyt i s'acabó el patiment. Per cert, avui he tornat a veure la patada que li van pegar a Cazorla en Bilbao fa 2-3 temporades. Te'n recordes d'aquella? No recordo qui li la va pegar.
No, jo tampoc recordo qui va ser el jugador, però sí que estava de nosaltres, Cazorla, que jo sí, sí. Ja també estava en Sant Mamés.
Pues, avui l'ha tornat a veure. La de Pape Gueye, que és roja, 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 i roja, i re-roja, i muy roja, i rojíssima, és una broma al costat de la patada que li van pegar a Cazorla en Bilbao aquell dia. Una broma. Llàstima que del Cerro i ese dia no estaria al bar. O sí, mira-ho. Hem quedat en Luquen per a parlar del moment del Villarreal. D'eixa tornada de Foyt, que com han dit, joder, és que dels primers 10 partits de Lliga, estos últims 9 partits de Lliga, mos han fet un gol menys, eh? Cada partit. Un gol menys cada partit. O sigui, poca broma. En els primers 10 partits de Lliga, mon van fer 18. En estos 9, mon han fet 8. A no ser que el Betis mon faci 10, el registre ha pegat un baixó brutal. Per cert, este divendres, la gent del Celtic presenta la seva carrera solidària, el Premi i Memorial José Manuel Llaneza, carrera per parelles, és la festa que se fa en juny a l'estadi, que després n'hi ha concerts i demés. Estarem allí, farem el programa en directe, i si no n'hi ha canvi, igual tenim protagonista de luxe. Serà a partir de les 2 de la vesprada. Però bueno, venia a dir-vos perquè la gent del Celtic ja s'està manejant, ja divendres vos expliquem i explicaran ells com i de quina manera podeu apuntar-vos a aquesta carrera solidària que l'any passat crec que va batre el rècord, no? Estar prou des del 1000 o una cosa d'això. O sigui,
va ser capa, el de la patada.
L'has vist a la patada?
No, he vist la cama de Cazorla.
Fica-la. Claro, és que al final dius, que mala sort, tio. Sempre tenim mala sort. Però lo de Buchanan solo era para amarilla. Ya. Solo para amarilla.
Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinad per l'Ajuntament de l'Alcora.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Si el de no haver guanyat a ningú dels quatre de dalt pot ser un símptoma de que encara ens falta un puntet com per a competir en aquest tipus d'equips, cada un valorarà com vulga, la part positiva és el que ara vos explicava de la zona defensiva del Villarreal Club de Futbol. I és fàcil. El Villarreal ha passat de ser el tercer equip més golejat de la Lliga en la jornada 10, de ser el cinquè més golejat de la Lliga a finals de la primera volta, a ser a hores d'ara el 10. És a dir, estem en la zona mitja ja de gols rebuts. I això crec jo que és la base del futur per a equilibrar l'equip. A més, me contava Rubio que, claro, no li has fet gol a l'Atlètic Club, li vas generar ocasions, però és que jo no sabia que l'Atlètic Club és, junt a l'Atlètic Madrid, l'equip menys golejat del campionat. O sigui, l'equip al que menys gols ja han fet de la classificació és l'Atlètic Club.
24.
Claro, estàs jugant contra l'equip més treballat, millor armat, que fa aquesta pressió i que té aquest equilibri defensiu que ha aconseguit Ernesto Valverde. 24 gols en contra. Mira, els menys golejats de la Lliga són l'Atlètic de Bilbao, 24, l'Atlètic de Madrid, 24, i el Getafe, 25 gols. Nosaltres ne portem 39 gols en contra. Estem en la zona que està el Betis, 37, el Mallorca, 37, zona mitja de la taula classificatòria. Recordeu que els primers 10, 12, 13, 14 partits eren dels 3 més golejats del campionat, el que vos explicava abans. En els primers 10 partits mos van fer 18 gols en contra en 10 partits. 1,8 gols per partit. 1,8, eh? De la jornada 11 a la 20 ja van baixar 5 gols i sa mitja. 13. La mitja de 1,3. Però és que de la 21 a la 30, que són estos partits ja després del Nadal, des de que el paró nadalenc fins ara, han passat a 0,8. 0,8. De les primeres 10 jornades a esta, el Villarreal, treballant defensivament, ha aconseguit rebaixar un gol per partit. Un gol per partit. Què ha canviat? Per exemple, que el centre de la defensa és nou. És Canguala, Logan i Foyt. O sigui, ha entrat Canguala, ha tornat Foyt i el treball defensiu, suposo, de l'equip, no? A part del treball en global, no? En estructural de tot l'11. Però, o sigui, me pareixen uns números com per analitzar, eh? Rubio, en 3 mesos, 4 mesos hem passat de rebre 1,8 gols a 0,8, per partit. I estem a punt dels 10 partits, portem 9. O sea que la estadística falta un partit, el del Betis. ¿Com lo ves?
Des de que va a tornar Foyt, digamos, en Anoeta ja...
Ja, però no pot
ja
ser...
Ja s'ha notat que la defensa és molt diferent.
Però Foyt no pot ser Superman. Jo suposo que la resta també s'han aplicat, no? Has ficat a Canguala, que és un tio ràpid, has ajustat coses i has canviat el porter. Encara que el porter porta poc de temps com per a influir en aquesta estadística. És a dir, així Luis Junior no té res que pelar perquè la majoria dels partits en el que ha rebaixat la estadística golejadora estava Diego Conde. Però, ixe és un altre, l'últim canvi que ha fet Marcelino en tota aquesta progressió és ixe. Primer va introduir a Canguala, després va introduir a Foyt, després va introduir a Logan i a Foyt de lateral, i ara ja pareix que té ixe femenia, Foyt, Canguala o Logan, Cardona, la seva línia defensiva. També ha utilitzat molt el doble pivot Pap Gay Comesaña, que jo crec que això li ha donat molt de treball i de balanç defensiu. Bueno, pues tot això fa que ara mateix siguem un dels menys golejats. Però és que si tu mires les últimes 10 jornades i sos 8 gols en contra, te fa ser un dels equips menys golejats de la Lliga. Tu saps quan fa que el Villarreal no era un dels menys golejats de la Lliga? Des de que se'n va anar l'amigo de l'Aston Villa. Des d'aquella època. Que se diu ràpid. Números de Luis Junior són?
Sí, a veure, al final, com comentava abans, no li conté el partit de Sant Mamés perquè ja és pràcticament en els minuts finals. Ha jugat 8 partits de Lliga en els que ha sigut titulars, li han marcat 8 gols, seria un gol per partit, i porta 2 porteries a 0 en el que ha jugat.
Ha jugat molt poc, ha ensenyat molt poc, però ahir en tertúlia està tot el món molt convençut de que este xaval té que ser el porter titular del Villarreal. No troba ningú que diga lo contrari.
Pues jo crec que sí que ho ha decidit, encara que l'última frase, com has dit tu avui, que sempre deixa obert el que millor es diga i tot això...
Sí, jo diu que és perquè no se deprimisca l'altre, però jo crec que el futbol professional...
No, jo crec que les jornades que queden, crec que al final serà el júnior les que ell ha decidit entre els dos, va dir que sí ha millor en algun partit i l'altre no. Jo crec que ahir també el júnior s'ha guanyat també el resultat a 0. Estar i crec que sí que ho farà fins a final de temporada. Crec que serà aixina.
Just, tu què dius?
Sí, bueno, jo que no tinc tan clar que si n'hi ha un partit que pensa que Conde està millor o que se relaje Luis Junior el torni a ficar, però de moment ho està fent. Ahir va fer el que toca. Va tindre dos, va parar, va eixir quan tocava.
Va haver un pany d'eixir al final que va dir...
Sí, però a part d'això, el millor que té...
Però
ells... El millor que té...
Fer patir a puntos els últims 5 minuts.
I acaba ahir. Crec que el millor que té és que crec que domina més l'espai que Conde, que quan agarra el baló, quan d'això tirarà la defensa, crec que això ho fa millor i crec que això és el que valora Marcelino a partir d'ara, que tenim partits molt importants.
Ahir va fer una parada allà baix, que... parecía fácil, pero después sí. La veo repetida y el balón va a Montoyun de donde está ella y se tira ahí.
Sí, se acabó la manopla.
Me recuerdo el partido de Copa que estaba fuera de la portería.
Sí. A
mí es un porter, Luis Junior, que me transmite muy buenas vibraciones. Conde también me les transmitía, pero me transmite muy buenas vibraciones porque el veig en mucha, creo que voy a decir, personalidad en la portería. Abarca molt per el cos, es decidit, en ell hem fet ja també en pocs partits que ha jugat dos porteries a zero, que això també pues, és mèrit de la defensa de l'equip, però d'ell també, evidentment, i és un porter que, a més, cada partit se suposa que encara va agarrar més autoritat i més confiança cada partit que jugarà, i el veig, a més, un porter en caràcter que ordena la defensa. En els peus jo tenia el temor de que fos un poc més torpon, però el veig que en els peus se maneja bé, i s'acaba en llarg, és molt complet, pot dir, oi, un porter perfecte. Home, si és un porter que ha costat molts diners és perquè li han vist moltes coses, també.
Bueno, pues estas son las opiniones. ¿Tú crees que juega Junior ya? Por eso ahora anem al camp del Betis y fica Conde y así estamos tocando el tambor,
No en el del Betis, pero a mí no me extrañaría que, por ejemplo, después que venen tres partits seguits, a lo mejor en Vigo, diga Marce, va, pues Conde, hoy jugues tú.
Vale, encara veus ahir algun canvi, no?
Jo crec que algun partit encara pot arribar a jugar-la a final de temporada.
Què li ha passat a Tierno Barri en el Twister?
Que és, pues lo típic que la gent diu... És que no acertes una i, bueno, i ha contestat.
Exactament. Algú li ha ficat que no sap ni parar-la, no? Que és més torpe que Dios. I el tio ha entrat ahir a De Güello, no? Ha entrat a totes.
Ha dit que va marcar 6 gols en els 9 partits que queden.
O sea, li ha dit al que li ha dit que és més torpe que m'abuela, que si fa 6 gols en 9 partits...
Se té que borrar el compte.
Bueno, és el que hi ha. Últimament els futbolistes estan, alguns, així accelerats. Ojo lo que li han preguntat a Gavi, jugador del Barça, i lo que ha contestat avui.
Sí, que se te tacha siempre de un jugador muy físico por tu entrega en el campo y no se tiene en cuenta tu calidad técnica, ¿no? Cuando la temporada pasada, jugando muy cerca del pivote, lo hiciste muy bien y seguramente fue tu mejor temporada en el primer equipo. ¿Cómo asumes estos comentarios siempre de futbolista duro y poco más? Que parece que con el balón no se pasa a hacer mucho, ¿no? Gracias.
Sí, es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no se juega a fútbol. No tienes ni puta idea.
Mucha gente dice que no se juega al fútbol. No tienen ni puta idea. Encara no han vist el vídeo d'entrenament, però suposem que no va estar Pepe i que no va estar Buchanan. Llàstima en Buchanan, eh? Estava mirant ara els registres de Buchanan i els últims tres partits era Juna Baena el futbolista que més desequilibra, més arriba a l'àrea, més entrava, més jugades, de gol feia. Tia, pensem pues, tots que Buchanan és, anava a ser...
És el dia de Pino, és com en la pel·lícula que el que té que fer l'hora de teatre no està i fiquen a un u i se té que... Té que fer l'obra com si fora ell el principal, doncs Pino és el diumenge.
Jo sempre vos explico el mateix en Pino. Què passa en Pino? Pino se va lesionar justet en un moment en el que estava a bon nivell. Ha estat un any fora i per la seva tornada no ha arribat a pillar o no ha arribat a tindre ese punt de rendiment alt. Li ha faltat pues lo que tot el món li agrada, el desequilibri, el fer gol, el d'assistència de gol, el lluir. El xaval se mata a córrer, defensivament se deixa la pell, ho intenta, però és possible que li falte ese punter de reprise de fer mal, ¿vale? Vol dir això que Pino ja no val? No. també tenim que valorar d'on ve qui és i què és nostre, i què és de la casa, i què és del Villarreal, i que està passant per un mal moment. Ara és quan més confiança. Lo que passa és que és veritat que apareixent Buchanan, Marcelino, en el moment en el que necessitava això, ha apostat per el canadenc. Bueno, pues ara Pino té, com diu Rubio, l'oportunitat dels propers partits per intentar trobar aquesta xispa i aquest punt. Ojalà. Ojalà. Perquè al Villarreal li vindria molt bé. I a d'ell encara més. A d'ell encara li vindria millor. Perquè tu veus a Pino titular en el camp del Betis, si no està Tejo Trebon Buchanan.
Sí, si no està Buchanan, sí.
A dia d'avui, dimarts, que ha començat la cosa, com jugarem contra el Betis?
Pues fiquem a Junior, fiquem... Que siguis que a Kiko, en Foyt, en Logan i en Cardona, Parejo i Comesaña...
Jo és que crec que el camp del Betis juga a Canguala, si no té algo. Juna Foyt.
En Apino i Barrilla Llose.
31 sobre les dos, pues és lo que hay. Lo de Pap Gay, me cago en la mar. Podía haber a Rupi la gama ahí en el último instante.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
Las de las frases motivadoras. Vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo un euro más. Hay cuatro modelos diferentes. No te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de 2 y 3 ruedas, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
Per cert, continua el Villarreal buscant ese logo per a ficar a la camiseta que vos podeu ficar vosaltres. Este és l'anunci d'un logo en el que alguns futbolistes diuen algunes frases típiques de Poble Groguet.
I tu, Paqui Cuix.
Eres muy de Villarreal.
Porte Hume, un codone de San Pascual.
¿Estás orgulloso de ser del Terme?
A la tola y a Lid, al primer crit.
Ayúdanos a elegir el nuevo parche de la camiseta oficial con la campaña La Nostra Vila.
La Nostra Vila.
Tú et d'ací o ven pa festres.
El submarino quiere rendir homenaje a su ciudad y para ello ha preparado 3 diseños únicos vinculados a símbolos emblemáticos de Villarreal como el río Millars o el pont del Terme.
O va la corda...
Votar es muy fácil. Regístrate. Escoge una de las opciones que te proponemos y el parche ganador será el que estrenará el primer equipo ante la Real Sociedad y que lucirá hasta final de temporada. Además, podrás adquirir el parche elegido en nuestra tienda.
Vamos a tomar la votación, va a ganar el U, pero vamos, pero en la gorra, pero en la gorra, en la gorra, en la gorra, ¿eh? Pero vamos, es una diferencia abismal. Terrats porta 4 gols.
En 7 partits.
Els màxims golejadors del Getafe, qui són?
Són en 9 gols Arambarri i Mayoral porta 4, però en 16 partits.
O sigui, Terrat ja és el segon màxim golejador del Getafe.
Sí.
Ja tinc jo una expectació màxima en saber què va passar en Terrat l'any que ve. O sigui, quina decisió prenen en ixe... Bueno, ja ho vam dir l'altre dia, que tenen un dilema. És Terrat, Ivan Martín, Ratiu... O sigui, tota aquesta gent tens que prendre decisions. Bueno, Ratiu tampoc és tanta pressa, que pots comprar quan te dona la gana si és que vols comprar-lo. I si ve el Barça o el Manchester City se l'emporta, paga la clàusula, doncs cobrarem i fora. Ivan Martín sí que se t'acaba el xollo. En juny, si no el compres, ja perds definitivament l'opció ixa d'emportar-te'l sense que el Girona puga fer res i te l'emportes. I estem expectants en lo de Kiko Femenia, que paixia fàcil la renovació i, vamos, cada dia que passa també és difícil. Però bueno, ja parlarem d'això. Havia quedat Luke Namenabar per a parlar tot un poc en l'equip, sobretot de per què ens està costant tant guanyar a casa. Luke Navenabar, què tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, què tal?
Oye, ¿por qué el Villarreal ha perdido la mitad de los puntos en casa? Si es que tiene alguna explicación eso.
Hombre, pues ahora mismo no te sé explicar porque al final el partido ante la Real, yo creo que lo más probable era que ganasen porque nos merecíamos la victoria y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el partido del Villarreal era para ganar. Más allá de eso, volviendo pues atrás en la temporada, creo que hubo un momento donde nos venía mejor jugar en casa, o sea, jugar fuera de casa, porque éramos más, o sea, nos metíamos más atrás, no dejábamos tantos espacios atrás, y eso pues hacía que el Villarreal ganase más puntos. Y cuando ibas arriba, como por ejemplo fue el domingo ante el Athletic, los espacios que dejabas atrás, pues pagabas muy caro. Pero bueno, ahora mismo no sé decir la explicación y no sé si ahora se ha equilibrado un poquito la balanza.
Hostia, ahora justo que somos un equipo, como has dicho, que ya puede ir a apretar arriba y no sufrir, que le ha costado, ¿eh? Que puede esperar y correr, o sea, es un equipo... Ahora, a mí me hace gracia, porque leo opiniones de todo el mundo, que se ha quedado en la idea de que Marcelino trabaja un 4-4-2 y solo juega la contra, cuando no es verdad. O sea, por ejemplo, contra el Athletic Club, el Villarreal jugó como jugaba el Athletic Club. O sea, todo el mundo que habla maravillas del Athletic Club Valverde, pues fue el Villarreal, que fue a buscarlo, lo apretó, le robó, le ahogó, anuló a los dos medios centros de ellos, no aparecieron los Williams, joder, y arriesgó muchísimo. Claro.
Sí, dices, o sea, para mí el Villarreal en los últimos partidos que hemos visto ante equipos más grandes como este de Athletic y el Real Madrid, lo que es para llamar la atención es que fue a morder, cosa que últimamente pues estaba faltando, y a mí, yo de hecho estaba echando en falta en un tramo de la temporada de Marcelino que hiciese ese cambio de planteamiento dependiendo del rival, porque sí que estábamos muy implantados en el bloque medio-bajo, pero joder, por ejemplo ante el Madrid hicimos una presión muy alta, sobre todo en reinicios, y ahora contra el Athletic es que sobre todo creo que el plan principal de Marcelino fue la presión tras pérdida y encima salió bien, veíamos acciones donde el Villarreal estaba emparejado uno con uno en campo rival, incluso un Logan Costa que iba a campo del Athletic para equilibrar esa presión, un Sergi Cardona que se tenía que ir al centro del campo a presionar, iba hasta el centro del campo a presionar, Nico Femenía que también saltaba mucho, Parejo casi a la altura de ser un media punta. O sea, al final la actitud estaba ahí y fue un Villarreal que sobre todo arriesgó mucho, arriesgó recuperando en campo rival y lo consiguió, y el plan del Villarreal salió bien. Lo malo, que no conseguimos marcar el gol que nos daría la victoria.
Sí, la verdad es que yo vi a un Villarreal a superior al Athletic Club. Oye, te pregunto por ciertas cosas. Por ejemplo, Luis Junior ya se queda de portero. Parecía lo natural, aunque Conde lo estaba haciendo bien, por el gasto, por la inversión, por el tipo de portero, ¿no?
Sí, a mí Luis Junior me gusta lo que está haciendo. Diego Conde también, pero sí, creo que Luis Junior, por ser un jugador que va bien por alto... Para mí da más seguridad, porque al final Villarreal en los centros laterales ha estado sufriendo durante toda la temporada, y aunque con Foyt hemos mejorado, seguimos teniendo cierta carencia ahí, y tener un portero que impone y que, aunque sí que esté delante de Athletic, al final del partido hizo dos errores, yo creo que sí que le transmite seguridad a la defensa y en general hace bastantes bloqueajes por alto, que luego parece ser que en la afición sí que es cierto que muchas veces esas cosas no se ven y no se cuentan. Pero yo creo que sí que da más seguridad. Todavía le falta ese partido quizás donde haga dos, tres paradas para ganarse a la afición, pero yo le estoy viendo bien y mira, creo que los datos ahí están. También es injusto un poquito porque Diego Conde estuvo jugando sobre todo en el momento donde el Villarreal estaba defendiendo peor, y ahora con Juan Foyt y no ganó Canguala, pues ya más asentados.
Luquen.
El Villarreal defiende mejor y los datos están ahí, pero yo creo que el Junior por ahora se ha ganado al menos el beneficio de la duda, el beneficio para que se quede y demuestre a ver si es mejor que Diego Conde. Y como tú dices, al final se ha invertido, no sé si recuerdo mal, pero creo que fueron entre 12 y 14 millones y eso al final tiene que pesar, porque mira, es una inversión muy grande, tienes que revalorizar al portero, no puedes dejarlo ahí en el banquillo por toda la temporada, y creo que los últimos partidos tienen que ser para Luis Junior, sobre todo porque también lo ha demostrado.
A ver, no me escuchabas, pero te digo, joder, solo hay que mirar el área. A excepción de los últimos minutos, tú miras el área del Villarreal y en el área pequeña del Villarreal no hay defensas. No hay ningún defensa. Uh-huh. Están todos en el punto de penalti o fuera. Y eso lo hace el portero. O sea, el portero hace que tus defensas tengan más confianza y salgan 3 metros. Y eso te cambia la vida. Tú dices, hostia, arriesga más arriba. Me estaba esperando a Marcelino ese que presione arriba. Yo es que creo que Marcelino empezaba a presionar arriba cuando ha encontrado a la defensa que le daba la confianza para poder destaparse. Sí. Foyt, Canguala rápido, Femenía a la derecha, porque Foyt con Marcelino, si está Femenía, parece que será central muchas más veces que lateral, ¿eh?
Puede ser, yo sí que es cierto que creo que también dependerá de los partidos en los que necesites buena salida, ¿no? Porque Foyt al final lo que te da es esa salida que te ha faltado durante gran parte de la temporada, y ante un Athletic que encima te presiona muy adelante, tener esa salida de Foyt por dentro, que sea el líder en esa salida, creo que te da bastante y encima si estás jugando en la cerámica, pues bueno, creo que era una opción muy interesante. Yo creo que el Foyt de lateral y Canguala y Luan por dentro también lo volveremos a ver en algún que otro partido, pero sí que es cierto que en estos partidos me parece que tiene sentido. Ante un Getafe también jugó Foyt con Pau Navarro lateral, creo que también jugó porque el Getafe te presiona adelante y Foyt te daba esa salida por dentro.
Y luego otra cosa que es que Foyt no puede aguantar partidos de lateral de manera continuada. O sea, no le puedes exigir un desgaste físico de ese nivel porque te lo vas a cargar.
Sí, eso me lo dijiste tú hace un par de semanas por llamada y yo no había caído, pero sí, es cierto. Al final, Foyt te lo tienes que cuidar y posiblemente de central, siendo más líder, sin tanto ida y vuelta, lo estés cuidando mejor.
Viendo al equipo, joder, Comesaña hizo un partidazo. Todo el mundo destaca la posición de Ayoce, ¿no? Que vino mucho a medio campo a recibir y a ocupar la espalda de los dos mediocentros de ellos, que es una cosa que a nosotros nos han hecho muchos equipos y nos castigaban mucho ahí, ¿no?
Sí, para mí fue la posición que en ataque el Villarreal más aprovechó. Para mí hay un dato que sobresale en este partido y es que Baena estuvo más adelantado que Ayoce en el partido. Si tú ves el mapa de calor de ambos, el de Baena es incluso más adelantado que el de Ayoce, porque creo que Marcelino apostó por esa posición sabiendo que el Atlético te presiona arriba, sus dos pivotes iban a ir a donde Parejo y Comesaña para intentar recuperar ahí, y Ayoce podría aprovechar esa espalda. Y el Atlético lo que tiene es que sus centrales tampoco salen de posición. Normalmente Paredes y Vivian se quedaban atrás, generando esa línea de cuatro atrás por si el Villarreal conseguía superar esa línea de presión que lo conseguía hacer siempre, y entonces Ayoce casi siempre estaba solo. Muchas veces también pasa que como ese rol normalmente lo tiene Baena, los equipos ya tienen preparado un plan para Baena para que si va a recibir Baena, el lateral le sigue o el central le sigue, y eso ya lo tienen entrenado, pero con Ayoce posiblemente Valverde no se lo esperaba y Ayoce consiguió destapar mucho al Atleti. Aparte creo que fue el mejor partido de Ayoce lejos del área, donde me acuerdo un regate que hizo también por ahí en el centro del campo que superó, no me acuerdo qué defensor, pero le dio mucha ventaja al Villarreal, y cada vez que el Villarreal conseguía encontrar esa línea con Ayoce, conseguía llegar con superioridad. Luego es cierto que el Athletic, los centrales que tiene, son muy buenos en uno contra uno y muchos ataques no conseguíamos acabarlos por eso, porque el Athletic tiene muy buen nivel, el Athletic es un equipazo en ese aspecto y conseguía aguantar bien. Y también lo que comentas de Comesaña, creo que fue muy importante la salida, en cuántas veces pasó en el partido que Nico Williams salía a presionar al central o al lateral y Comesaña aprovechaba la espalda de Nico Williams para conseguir salir de ahí. Creo que eso al final fue un buen planteamiento de Marcelino, sabiendo cómo presionar al Athletic y sabiendo qué espacios tiene que aprovechar.
Mira,
otra vez, para que los jugadores destaquen, tiene que haber muy, muy buen trabajo en la pizarra, y creo que fue el caso.
Otra cosa que, claro, todo el mundo dice, hostia, tal... A ver, una de las bajas más importantes que tiene el Villarreal es a Comac. Y el problema que tiene el Villarreal es que cuando volvió Pino no generaba el miedo que generaba Comac en la defensa rival. Ha vuelto Buchanan, o cuando Buchanan se ha puesto a tono, te das cuenta que Marcelino claro, que dice, hostia, el Villarreal tal... No, no, es que con Buchanan te das cuenta que el Villarreal es otro. ¿Es otro por qué? Porque vuelve a tener esa capacidad de hacer daño y de atacar la espalda de ese defensa. No solo la aparición de Cardona por la izquierda o la posible aparición de Femenía. Claro, el problema es que se ha lesionado, pero para el Villarreal es vital esa plaza que no ha sabido cubrir Pepe, que no ha podido cubrir bien Pino porque viene de lesión, y que con Akomak éramos un equipo, y ahora con Buchanan, estos dos últimos tres partidos, el de Getafe, incluso el del Madrid y este, eres otro, porque tienes a alguien ahí que daña, que sabes, que complica al equipo rival y que lo descompensa. Ya no es solo lo que haga Baena, lo que te puede aportar a Yoce, es que luego tienes a Buchanan.
Sí, es que al final Jeremy Pino es un jugador que en ciertas cosas sigue manteniendo un buen nivel, como es en el trabajo colectivo, como es en esa asociación, pero le está faltando algo que este Villarreal te demanda, que es que ofensivamente en esa banda derecha seas más potente. Y no tienes por qué serlo en el desborde, porque Buchanan, yo no lo veo tanto parecido a Elías, porque no es tan regateador, pero es un jugador que está constantemente picando al espacio, está constantemente ganando línea de fondo, cuando tiene que acabar jugadas lo sacaba, y cuando tiene que regatar también los hace, no con la consistencia de Elías, pero creo que te da mucha más profundidad de lo que te da Jeremy Pino, que le está costando en ese aspecto. Y sí que tiene pinta de que en este Villarreal, donde la banda derecha es tan ofensiva en ese aspecto y te da, o sea, busca al final que te dé tanta profundidad, pues Buchanan te está sumando más. Yo creo que esto a Jeremy le tiene que hacer ver también en dónde tiene que mejorar, porque si al final el jugador de banda derecha fuese un carrilero como era en la etapa de Emery, posiblemente Jeremy seguiría jugando titular, pero en este momento donde Comesaña te ayuda tanto en banda derecha, en defensa, donde normalmente el que esté jugando en esa posición es a Yoce Pérez, que es un jugador diferente a Gerard Moreno, que quizás Gerard Moreno sí que combina mucho mejor con Jeremy, creo que tiene que ver qué cosas tiene que aportar, y esa ser tan directo de Buchanan le está viniendo muy bien al Villarreal. Y ya ante el Real Madrid no tuvo tanto acierto, pero fue un partido correcto, fue un partido donde te generó, aunque luego no, sí que es cierto que no estuvo preciso, y ahora que está sumando minutos, va cada vez a mejor. Una pena que ahora en su mejor partido, que para mí es ante el Athletic, por delante que del partido ante el Getafe, pues sea lesionado. Esperemos que sea poco tiempo y pueda sumar pronto, porque su proyección estaba siendo muy buena.
No, yo no te decía que fuera como Akomak, te decía que hace lo mismo que hace Akomak. A mí me da igual que lo haga regateándote 10 veces al mismo,
no,
que picando a la espalda o con un regate, ¿sabes? Lo que hacía es lo que necesitaba el Villarreal, llegar a línea de fondo, o sea, llegar haciendo daño, llegar haciéndole pensar al defensa que tiene un problema y que su compañero de banda le tiene que ayudar porque le estaba castigando. ¿Cómo ves lo del Betis? Pues claro, sin Pap Gay, que esa expulsión yo creo que Martín no se lo quería guardar para ese partido, y sin Buchanan, que le daba esa profundidad, pues es el momento de Pino y aprovechar que ellos juegan Europa y aprovechar que los equipos de Don Manuel no son el Athletic Club defensivamente. Tienen más calidad arriba, es decir, el Betis te va a marcar, pero te va a dejar más, tendrás más opciones, creo yo, de marcar, ¿eh?
A ver, yo veo al Villarreal bien contra el Betis. O sea, creo que el Betis está en su mejor momento, de la temporada prácticamente. Pero me parece que el Villarreal también está en un buen momento. Lo que dices es cierto. Creo que la baja de Buchanan en este momento se va a notar. Pero realmente creo que el punto fuerte del Villarreal en el ataque sigue estando en Baena, obviamente. Y en la delantera que ha vuelto a instaurar Marcelinho, que es la de Barry y Ayoce. Creo que Ayoce está en un muy buen nivel porque ha entrado Barry. Que Barry esté fijando a los centrales le viene muy bien tanto a Baena como a Yoce, porque seguramente si no estuviese ahí Barry no tendríamos este partido a Yoce con tanta libertad por dentro, con tantos espacios, porque para eso necesitas tener un jugador. Pues yo creo que esa dupla ofensiva es el que le está dando al Villarreal esta mejora que estamos viendo en los últimos partidos, y yo al Villarreal le veo bien, porque aparte con Mesaña y Parejo, que son los que tendrán que jugar si no se me escapa algo, creo que están en un buen nivel. Y Pape Gueye, aunque es una pena que le expulsen, porque nos viene bien incluso para tener en el banquillo, pero creo que en este punto tampoco ibas a quitar a Comesaña. Parejo te estaba dando mucho con balón, y teniendo en cuenta lo que es el Betis, creo que obviamente será un partido igualado, pero yo veo a un Villarreal que puede ganar. Y realmente, si quieres optar a la cuarta posición, esos partidos tienes que sacar algún punto, o tienes que ganar al menos entre el Betis y la Real Sociedad, al menos tienes que sacar 3-4 puntos para que puedas optar a esa cuarta posición. Y es que yo al Villarreal, en casi todos los aspectos, le veo un equipo que está muy fuerte, porque defensivamente en la segunda vuelta no ha bajado, está en un buen punto defensivo, y ofensivamente, que es lo que estaba faltando en ciertos partidos, ya ha vuelto a dar ese salto, aunque suene un poco irónico decirlo después del empate ante el Athletic.
Cuídate, Luquen.
Igualmente, Javi.
Bueno, pues este es l'anàlisi. Per ser Rubio, Winia Champions League. Isa, que tenim que estar, bueno, tenim que estar pendents perquè esperem quedar el 5.
Claro, però anava a dir, no saps hasta quin punt si avui ja guanya el Madrid i l'Inter perd en el camp del Bayern, perquè crec que va dir Axel que tenien que guanyar els italians tots els partits.
O sea, avui té que guanyar el Madrid a l'Arsenal. Estava pensant jo, m'ho hem jugat 3 voltes contra l'Arsenal. Una en Highbury i 2 en este nou. Emirates, diu? Emirates? Una en Highbury, que va ser la eliminació de la semifinal. No, van perdre 1-0, després van vindre així, que ja ens van limpiar un penal a José Mari com un piano, i després ens van fotre en el penal de Román. L'altre va ser aquell empat a 1 així en el gol de Manolito a De Bayor, i després d'allí 3-0, no? Qui era el que jugava de banda, que també era jovenet, que després una Ferrés, que era ràpid i que ens va rebentar?
Nasri?
No, no. I la tercera i última, no falta que vos explique, la visita al mítico Emirates, del Villarreal Club de Fútbol, 0-0. La trauco que lean, señores y señores, ya estemos en la final.
¿Te gusta un buen sarao? Entonces no te puedes perder el viernes 25 y sábado 26 de abril en la zona del puerto de Burriana frente al Náutico, la segunda edición del Sarao Fest. Disfruta de la música en directo con Uña y Carne, Taranto, Pachi Ojana, Kimbala, La Miligrana y muchos más. Y el domingo 27 desde las 12 para los más peques, Sarao Kids. Música en directo y gratuita, organiza Ayuntamiento de Burriana, Concejalía de Fiestas.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Pásate por cualquiera de nuestras oficinas y contrátala. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
Pues sí. ¿Qui era el que mos va reventar en 2009?
Supose que Theo Walcott.
Sí, Theo, home, Theo. Theo, li diria jo. Sí, Theo Walcott, que mos va fer el gol al minut 10 i després mos van caure 3 més. Va.
Que després és el dia que Ikeguren i se van enfadar, que se va dir lo que se dice en el campo se queda en el campo, no?
Hòstia, Rubio, molta memòria tens tu. El Villarreal B. Avui he parlat de Tallón en el canal de Twitch del Villarreal i han preguntat pel moment de l'equip, que està la cosa un poc xunguela. Ha dit això.
Sí, sí, muy importante para nosotros si queremos seguir en esta racha de para romper esa racha de derrotas y empates, tenemos que ganar este partido para pensar mejor.
Tenemos que ganar este partido, pues sí, sí, porque como no guanyen en este partido, se les fica la cosa chunguela, pero chunguela, chunguela, Cuidado, claro. Cuidado en el B,
Si el sanluqueño fa 3 puntos.
Espera, que te abriga el micro, si no, no va,
Que si el sanluqueño fa 3 puntos. El del marge de baix tindrà 35 i el BNT 38, per tant, estaràs a 3 del POU.
Mira, el que va tots els partits del B és Juan Ferroca. Roca, què tal? Bona vesprada.
Buenas tardes.
Què li passa al Villarreal B?
Pues la veritat és que no ho sé, perquè jo sí que m'hi vaig portar un disgust molt important este passat diumenge, perquè en un partit on se jugava molt el Villarreal i després de lo que havia dit l'entrenador, que a casa l'equip tenia que ser més segur, tenia que anar per totes, en una primera part on no se va veure futbol per part de cap dels dos equips en 0-0, i només comença el segon temps a veure un Algeciras que va pegar un pas endavant, en 10 minuts li marca dos gols i ahí s'acaba el partit, perquè tampoc va haver poder de reacció. Van arribar dos o tres aproximacions de perill i a última hora el tercer gol pues, ja ni el compte, però jo em vaig donar un xascó molt important perquè esperava un Villarreal que hagués dut la batuta davant un rival directe per sortir d'ahí de baix, i vaig veure un dels partits més fluixos de l'equip de Miquel Albert de casa, i és preocupant perquè cada volta queda menys temps i l'equip no acaba de sortir d'aquesta zona tan perillosa.
Estava mirant que és el 14 en quant als partits a casa, i el Villarreal a casa ha fet 21 punts de 48. Clar, ha perdut 27 punts com a local. Molts, no? Massa, diria jo, si ho analitzes en tranquil·litat.
Sí, i en els últims anys el ministadi o l'estadi de la Ceràmica tenia que ser clau per a la supervivència del Villarreal B en segona l'any passat i en primera federació en guany, i la veritat és que per una cosa o per altra la temporada passada ja va perdre molts punts a casa i li va costar car, i en guany les voltes que tots han dit que aquesta és la nostra, anem a reaccionar, anem a tirar cap amunt, perquè estava en una situació que si guanyaves dos o tres partits te ficaves cinquè en la taula classificatòria, no hi ha manera d'encadenar dos victòries consecutives, i la veritat sí, la veritat és que els últims tropeçons pues, li han fet a l'equip ficar-se en una situació, pues, home, a quatre punts del descens, sí que és veritat, però n'hi ha que espavilar, n'hi ha que guanyar, i ara, per exemple, el pròxim cap de setmana és visitar un camp que ja de per si és complicat per la situació de l'equip local, que és l'Atlético San Luqueño, però ahí s'afegeix també que aquell camp és molt xico, té la gent estada amunt, anirà moltíssima gent perquè el conjunt de Sanlúcar se juga la vida, i a més el terreny de joc és d'herba natural i molt roïna. Bueno, se unís tot i per a mi és una de les grans finals que té l'equip en el que resta de final de temporada.
Claro, perquè està a 10 dels llocs de promoció, o sea que ahí jo crec que ja pot ir a 10. I claro, és que com perga contra el Sanluqueño i se li vaja la distància i s'ha de 4 punts que té sobre els perseguidors, sí que li poden entrar els tremolons, no? Perquè claro, imagina, de Sanluqueño si es guanya se quedaria un punt d'ells, per exemple.
I la veritat és, dit a Javi, que aquest equip crec que no està preparat per a lluitar davant aquesta situació. Esperem que la pressió no els puga a aquests joves jugadors, perquè ara se van a trobar equips que van a sortir en el gabinet de la Boca al terreny de joc, perquè, bueno, tens que anar a camps que encara s'estan jugant la vida amb molts descontrincants, i, bueno, si el mini té que ser la clau, pues esperem que siga la clau, però fins ara no l'ha sigut, i esperem que se recuperen efectius. Este cap de setmana pues, no se va poder disposar de Taillon, que és l'home gol de l'equip, que estava sancionat, ara sí que tornarà davant l'Atlético San Luqueño, un jugador que pareix que no va tornar a jugar en el que queda de temporada, com és Víctor Moreno, pues va tornar a jugar, i toquem fusta, perquè en guany s'ha lesionat tres voltes, ha jugat, ha recaigut, anem a veure si ara el xaval de Granada ja no se lesiona més, perquè és un puny important en banda per al filial, moltes baixes també, bueno, anem ara a ficar alguna veleta a Sant Pasqual a veure si s'aconseguís guanyar al camp de l'Atlético San Luqueño, que per a mi és clau, tu guanyes ahir i pràcticament després guanyant un partit a casa ja ho tens tot solventat, però és que en el que duem de temporada crec que només dos voltes han guanyat dos partits consecutius i li costa tot massa a este filial enguany.
I sobretot lo dels últims minuts, no? Hòstia, sí. Se li han escapat un grapà de punts, partits que en què haver aguantat, no sé, que haguera estat un poc més concentrat, o no sé com explicar-ho, perquè n'hi ha algunes que són surrealistes, aquella del fora de joc que tiren tots i habiliten al contrari, penals rarunos, que hòstia, quin penal tan pitat en el descuento que te virlen dos punts. És que la tia fem el counter d'aixos que han volat en l'últim minut, ja no tots, el 60% col·locaven el 6è o el 7è de la taula,
Sí, jo vaig treure el càlcul la setmana passada i des del minut 80 hasta el 90 i pico, perquè enguany, bueno, ja fa dos anys o tres que duren molt els partits, s'havien deixat de sumar 16 punts entre penals a última hora, gols al minut 80, que no, com no el sentencia i ja anés jugant damunt d'un fil d'ara molt primer, caminant damunt d'un fil d'ara molt primer, a primera desequilibri per a en terra, pues, 16 punts s'han deixat de guanyar fins la setmana, este fin de setmana passat, no se pot sumar cap punt perdut perquè se van perdre ja a l'inici de la segona part, però 16 punts perduts en els últims 10 minuts són a muntó per a qualsevol equip.
Tu com ho veus? Tu que els veus sempre? Quina sensació tens?
Home, claro, jo crec que al final se salvaran, perquè és que la plantilla és bona. Jo crec que Miguel Álvarez té que pegar una punyada amb la taula i fer-los sortir més enxufats als xavals. I home, jo crec que ahir el Marbella Clar, és que Marbella feia unes setmanes estava desahuciat, has començat a puntuar i a pujar de l'Atlètic San Lugueño, porta 2 o 3 victòries i també sube 34 punts. És que el Villarreal està a 4 punts del penúltim classificat. Mm. El City virtualment està descengut, però des de que de l'Alcoyano, que té 34 punts, hasta pràcticament el Betis Esportiu, jo crec que el Betis i l'Algeciras encara van a patir, però és que hi ha 8 o 9 equipos ahí implicats per a 5 places de descens, o 4, perquè si l'Intercity ha baixat, ne queden 4 per a molts candidats, i entre ells a hores d'ara està el Villarreal B, però si és que és capaç de guanyar el pròxim diumenge, pues, possiblement surti Gada i baix.
És que el pròxim és San Luqueño i després ve l'Intercity. O sea, si tu aquests dos partits els solventen, vamos, ho arreglen almenys per no patir.
Sí, i ojo, perquè l'Intercity, l'últim desplaçament, va guanyar 0-3 al camp de l'Ibiza, eh?
Joder.
És un equip, bueno, el desplaçament ha tingut 2 desconsecutius, va perdre al camp del Real Madrid, crec que és l'últim, però ve de guanyar també al camp de l'Ibiza, i és un equip que va tindre molt en compte, i tu sí, després és que anar a visitar el Real Murcia, te ve l'Hércules, el calendari és complicat en aquestes jornades, després és veritat que te ve vas a visitar el Yeclano, que està ahí baix ficat en el ajo de la salvació, i l'últim partit és que afrontarà el camp de el Betis Deportiu. Bueno, pues, és un final per a no encantar-se, com aquell que diu. N'hi ha que guanyar pront 3 punts i després a casa, si és possible guanyar, pues, millor que millor. I jo crec que en 6 o 7 punts l'equip se salvarà, però n'hi ha que sumar-los.
Gràcies, Roca. Cuida't.
Una salutació.
Disfruta del mejor verano de tu vida aprendiendo inglés en nuestros campamentos de Benicàssim, Benissamer Camp, la de Estivella y más ubicaciones a nivel nacional. También en Irlanda, Alemania, Francia y otros destinos. Infórmate en nuestros centros TEC Idiomas de Castellón y Villarreal y a través de nuestra web tecidiomas.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé tú. Avenida Pío 12, 30.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Vale, pues hora d'anar tancant la paradeta. Espere que el ve espavile, però el partit contra el San Luqueño és el diumenge també, com el del primer equipo. I si és un partit que de no perdre'l ja és un pas, de guanyar-lo és la tranquil·litat. Però no està així les coses bé a les 12 del migdia. San Luqueño-Villarreal ve... Diumenge de Rams.
Que me recorda, Xus, que demà a les 10 se presenta el Gran Premi de Villarreal de ciclisme.
Ah, sí? A quina hora i a on?
És a les 10.
Del matí? A on?
Sí. Ara que mos ho diga per WhatsApp, però...
Bueno, doncs pues demà parlarem amb la gent del Club Ciclista de Villarreal, que per cert, la prova de 2 dies passa un, crec que és en maig, no? Primers dies de maig, crec que és. Pues bueno, mérite, que la gent del Club Ciclista Villarreal aguante com un jabato ahí el seu premi, perquè està la cosa complicada, per no dir fotuda. 4 sobre les 3. Demà ampliem.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.